Bon dia, Enric.
Bon dia, Montse.
Què tal?
Mira, aquí...
Una setmana més.
A fila zero, a preparat fila zero. Per parlar de cine.
Vinga, doncs va, som-hi. I farem el repàs d'aquelles coses que m'agraden a mi per sí, encetar el programa. No sé si les agrada a ningú, però jo les faig.
A mi em comencen a agradar.
Ja et comencen a agradar, no?
Sí.
Vale, pues mira, avui, 7 de juny, fa 378 anys del Corpus de Sang, l'inici de la Guerra dels Segadors.
Bon cop
Què
de
et sembla?
Fals.
Bon cop de fals. A més, en un 7 de juny van néixer Tom Jones, Toti Soler i Prince. Un dia musical.
Hòstia, el Prince és boníssim, eh? I Tom Jones is not unusual. I Toti Soler, nena.
Bé, eh? I, a més, de la Guerra dels Segadors, l'any 1905, Noruega s'independitzava de Suècia el 7 de juny.
És possible, no?
És possible, la independència, és possible. I ja parlant de cine en sèrio, el que direm és que tenim 9 estrenes per avui, 5 de les quals són basades en hechos reales. Què et sembla?
Cada vegada s'assembla més a la realitat.
És veritat, és que el cine hi ha poca cosa que pot inventar. I començarem, com sempre, pel documental. McQueen.
El auténtico documental sobre Alexander McQueen. Las cintas de McQueen.
Era un buen chico del East End.
No se me daba bien estudiar, estaba siempre dibujando vestidos, en ciencias, en biología.
No tenía nada, y aún así estaba decidido a conseguirlo.
Un documental d'anglès, dirigit per Ian Bonnot, i que narra la vida d'Alexander McQueen. Qui era Alexander McQueen?
Mira, a veure, era un professional de la moda, un dissenyador de moda anglès, que era molt extravagant. Va ser famós a les grans passarel·les de la moda des de l'any 96 fins al 2010, que es va suïcidar.
Va
morir, però de suïcidi.
Sembla... Va morir de suïcidi. Sí, t'ha quedat fatal.
És veritat.
Bueno.
Bueno, pensa que... no m'estranya que m'hagi quedat fatal, eh? Perquè va ser per una depressió deguda a la mort de la seva mare, de sa mare, 10 dies abans.
Joli.
Aquest xicot era homosexual. A l'any 2000 s'havia casat a Eivissa amb el seu company. I aquest és un documental biogràfic, parla de la vida personal i la carrera professional d'Alexander McQueen. Per cert, mirant
el tràiler,
era boníssim, perquè les passarel·les, bueno, quan ensenyava la moda,
sí,
era un espectacle de llums, de tirar,
formes,
tirar pintura als
sobre
vestits. Era boníssim.
A mi també m'ha agradat molt, és un documental que m'agradaria veure, perquè a més hi ha tota aquesta força creadora, de l'artista que no es pot contenir.
Sí, és
impressionant. Bueno, ja veieu que us portem documentals xulos també, eh? I ara ja anirem per la pel·lícula que s'estrena aquesta nit. Atenció, Jurassic World, El reino caído.
So, what are you dating, like an accountant now? Or...
Owen.
Ventriloquist?
Stop it.
You love a dummy.
This is not why we're here. You can blame
me. Una pel·lícula americana dirigida per J. Bayona. Juan Antonio Bayona, és que ell sempre es diu Jota. Jo, que el conec de tota la vida.
Clar. Ahir quan va venir a sopar a casa.
Exacte. Conegut per pel·lícules com L'orfanato, Lo impossible, Un monstruo viene a verme, que també ha sigut un èxit de taquilla.
Lo impossible amb aquella onada.
És brutal,
Que s'ho emporta tot.
És brutal, és sobre el tsunami aquell del sud-est asiàtic. Oh, com, quin far de patir durant tota la pel·lícula. En fi, aquesta pel·lícula és la continuació del Jurassic World de l'any 2015, però és una altra continuació de la pel·lícula de Spielberg de l'any 93, que de fet la crítica diu que és la millor de totes les seqüeles.
Sí, senyora. Jurassic World, que és el centre vacacional de luxe, ha estat destruït pels dinosaures. I la illa Nublar, que és on hi ha aquest parc, només hi viuen els dinosaures d'una manera salvatge, no hi viu cap humà.
Sí.
El volcà de la illa entra en erupció i aleshores hi ha un equip dels antics cuidadors de Jurassic World que organitzen una operació per rescatar els dinosaures perquè no s'extingeixin. I així tenim un equip de rescat enfrontat al perill dels dinosaures, perquè no són uns bitxos que es pugui parlar gaire clar amb ells, i a tot el desastre de l'erupció i del volcà, de la lava i tot això. A més, hi ha una conspiració que pot posar en perill el planeta i portar-lo a temps prehistòrics. En fi, una aventura espectacular amb volcans i dinosaures i tot.
El que diu la crítica, que és espectacular. Per tant, en aquesta no cal que ens esperem a les estrenes de demà a la nit, sinó que aquesta nit ja la podem anar a veure.
Sí, senyora.
I passarem a la següent, Normandia al desnudo.
Trabajamos 15 horas diarias y todos los meses el precio de la carne baja. Soy el alcalde y digo que esto no se puede aguantar más.
¿Qué mierda pasa ahí?
Hay uno que quiere pasar. Dice que es americano.
¿Es muy conocido ese?
Una película francesa dirigida por Philippe Legué, el mateix director de Las chicas de la sexta planta, y interpretada por Toby Jones, que es fa de secundari a la película de la que hem parlat abans, a Jurassic Park, y en François Cluzet, que és el intocable, i el de Pequeñas Mentiras. La setmana passada en vam estrenar una del
de
seu acompanyant.
De rodes,
exacte, i ara una pel·lícula d'ell. Una pel·lícula que em sona a Spencer Tunick, si algú no se'n recorda, és aquell fotògraf va fotografiar 7.000 persones despullades a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona l'any 2003. Va,
mira,
explica.
La història, a veure, estem parlant d'una comèdia, Són els habitants d'un petit poble de Normandia que viu de la ramaderia i estan molt afectats per la crisi econòmica del sector ramader. Els preus de venda del bestiar baixen i estan a punt de caure a la ruïna. L'alcalde vol organitzar una protesta per fer-se sentir davant la crisi. I aprofitant que hi ha al poble un fotògraf famós per les seves fotos de nus en massa, vull dir, de grans grups de persones despullades, això que dèiem, que vam fer aquí a Barcelona,
sí.
L'alcalde prova de convèncer la gent del poble perquè es deixin retratar despullats i així fer públic el problema econòmic del poble i reclamar ajudes al govern. T'imagines convèncer tota la gent de la cala que es despullin tots junts i deixar-se retratar?
Però això hauríem de convèncer primer l'alcalde perquè fes un evando demanant a tothom que... Bueno, au.
Pues d'això va la pel·lícula.
Bueno,
és una comèdia que ha de ser divertida com ella sola.
Pues prenem nota de la proposta. I passem a la següent. Una pel·lícula russa. Salyut 7. Héroes en el espacio.
Oscilaciones continuas. Ascenso inestable pero seguro.
Niveles normales de alabeo, cabeceo y guiñada.
Com deia, una pel·lícula russa dirigida per Kim Shipenko, basada en fets reals, amb una estètica que ens recorda al Gravity, d'Alfonso Cuarón, aquella pel·lícula de l'espai, al Marte del Ridley Scott, o per anar-nos més enrere, a l'Apolo 13 de Ron Howard.
Sí, senyora. Estem a febrer de 1985. La estació espacial o espaial, no sé mai com se diu.
Espacial.
És l'espai.
És l'espai, però és l'estació espacial.
Bueno, doncs és una molt especial. L'estació espacial soviètica, que es diu Salyut 7, està orbitant a la Terra, no té tripulació, i té una avaria en el sistema elèctric. Queda a la deriva per l'espai. Els russos, que són els soviètics, és
la
Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques, a l'any 85.
Sí.
Envia dos cosmonautes a reparar l'averia i és una missió quasi suïcida, perquè no s'ha fet mai una cosa d'aquest tipus. És a dir, poder enganxar-se a una nau que està a la deriva, no?
Uh-huh.
L'aventura dels dos cosmonautes soviètics és el que ens explica aquesta pel·lícula, que intenten salvar l'estació espacial i també la seva vida, perquè allò és molt perillós. Mentre hi ha la carrera dels soviètics i els americans pel control de l'espai. En fi, una pel·lícula espectacular, amb uns planos i amb unes imatges molt bones.
Jo esta
bones
no me la perdré, ja t'ho dic ara. A més, així com a curiositats de la pel·lícula, diu que hi ha 40 minuts de la pel·lícula gravades en gravetat zero, el qual és dificilíssim, perquè sí, sí. Diu que la gent, quan fa gravetat zero, sembla que doni brincos, i no han de donar brincos, floten, en tot
clar,
cas.
Clar.
I això fa que les preses, no totes les que filmen, siguin bones, amb la qual cosa el residu exacte,
poques, no?
És enorme. Que per la pel·lícula han aprofitat material original de l'estació espacial russa i que han construït una rèplica de l'estació espacial 20 vegades més gran per poder filmar càmera, cables, focos
i tot el rotllo
allí dintre. En fi,
aquesta no ens la perdem, eh?
No ens la perdem, i a més en un dia com avui, que ens han nomenat un ministre que és un astronauta.
El Pedro Duque,
el
claro,
Pedro Duque.
Claro. Senyora.
Molt bé, doncs passem a una pel·lícula més sèria. Marguerite Duras, París, 1944.
L'altra ja era sèria, eh?
Sí, sí.
Yo sabía que él lo sabía. Que cada hora de cada día yo lo pensaba. Robert no ha muerto en el campo de concentración.
La pel·lícula francesa, dirigida i escrita per Emmanuel Finkel, també està basada en fets reals i, bueno, crec que explica la història d'un passatge de la vida de l'autora Marguerite Duras.
Sí, estem en 1944, en plena Segona Guerra Mundial. França està ocupada pels nazis i l'escriptora Marguerite Duras treballa per la resistència, junt amb el seu marit. La Gestapo arresta el seu marit i el deporta. Marguerite s'embarca en una lluita desesperada per recuperar el seu home i s'acaba la guerra, encara no l'ha recuperat, i el retorn dels presoners es va fent de mica en mica, de manera que Marguerite pateix una espera insuportable. No sap si el seu marit és viu o és mort. Enmig de les celebracions de l'alliberació de París, ella segueix patint. És un drama biogràfic.
Sí, sí, de fet, a veure, aquesta pel·lícula està basada en la novel·la de la pròpia Marguerite Duras, El dolor, que recordem és autora de bestsellers tan importants com El amante, Hiroshima mon amour, va tenir el Premi Goncourt de l'Acadèmia Francesa, i en aquest passatge justament de la Segona Guerra Mundial, quan ella com a persona involucrada amb la resistència francesa fuig de l'assedi dels nazis, qui la va ajudar a fugir a la vida real va ser François Mitterrand, el que després seria president de la República Francesa.
Explica també com acaba la història, el troba o no el troba el marit?
Ai, no, vols dir? Bueno, està als llibres biogràfics de la Marguerite Duras, però bueno, no ho explico. De totes maneres, diu que és una pel·lícula intensa, que aquest dolor de la protagonista està molt bé.
Bueno, és molt de patiment.
Exacte, l'angoixa i així. Molt bé, i ara ens n'anem a En tiempos de luz menguante.
Querido Willem, se ha convertido en una bonita tradición que en este día tan especial de tu larga vida de lucha te transmita los mejores deseos.
¿Vas a hablar mucho? Pues mejor me siento.
Felicidades, Willem, y que cumplas muchas más.
No deberías beber, Irina.
Una película alemana dirigida por Mati Geschonek y protagonizada, entre otros, por Bruno Ganz, el mateix protagonista del Cielo sobre Berlín o Sin identidad o El lector, películas que han tingut un interés enorme en la filmografía mundial, perquè de fet ell treballa en directors de diverses nacionalitats, i aquesta pel·lícula justament l'actor ha estat nominat a millor actor als Premis de Cine Alemany de l'any 2017.
Mira, aquesta pel·lícula a mi em recorda a pel·lícules de, per exemple, Goodbye Lenin o La vida de los otros, que són situacions que passen a la part soviètica just abans o quan s'acaba la Unió Soviètica,
sí.
I quan tiren el muro de Berlín i quan
aquell
país és descompost. No?
Sí, sí.
Fixa't, la República Democràtica Alemana, que és la part soviètica de Berlín, per entendre'ns, a la tardor de 1989, al Berlín Oriental, que deien, Wilhelm Povileit, un alt comandament del Partit Comunista d'aquesta República Democràtica Alemana, celebra el seu aniversari fa 90 anys. O sigui, és un home ja molt gran. Està amb la seva família i els antics companys del partit. Tot això seria normal si no fos perquè ningú s'atreveix a dir-li que el seu net, Sasha, que és el seu preferit, no hi és perquè acaba de desertar a l'altra banda del mur, a Berlín Occidental. És el retrat d'una època prèvia a la desaparició de la URSS i aquesta gran potència econòmica i militar que estava separada de les que separava les nacions occidentals de les orientals, no? Amb aquest mur al mig de Berlín. Està basada en una novel·la autobiogràfica. I també té un cert efecte de la història de l'home amb la història del país,
sí,
no?
Sí, una mica això, la decrepitud ja dels 90 anys del protagonista coincideixen amb el desmoronament d'aquest bloc oriental.
Però a mi quan faci 90 anys no diguis que estic decrèpit,
no,
que
no,
estaré com un pollastre.
Bueno, de fet la crítica una mica el que ve a dir, pollastre, és que el director té poc interès en la posada en escena, que de fet aquest ambient sobri i de tensió per la situació de l'avi que no conegui la que ha fet el net, doncs és una mica també la tensió dels últims moments del règim soviètic.
Sí,
però pot estar molt bé això que dius de La vida de los otros i de Goodbye Lenin, són pel·lícules que des d'aquí recomanem i
tant,
aquesta l'anirem a veure
i
també.
I expliquen una època que no s'havia explicat en cine.
Exacte,
no havia arribat aquí.
Exacte. Molt bé, doncs ens anem a una pel·lícula americana, Indiana. Com deia, una pel·lícula americana, però una altra vegada amb un director català, Toni Comas, autor d'un polèmic documental. Ja t'explicaré una curiositat.
Explica'm.
Aquest noi, Toni Comas, que està fincat a Nova York, va fer un documental sobre Trump, Donald Trump.
Lo de Comas deu ser català, no?
Comas, quasi que és calero. I va fer un documental sobre Trump 4 anys abans de que pugés al poder, en un documental que es deia Building Histories. Resulta que a Trump no el deixava massa bé i el va convidar a l'estrena. Alguns dels passatges, ja coneixem ara a Trump com funciona, doncs tot el cine es va posar a riure, suposo que les seues cares, els seus gestos i les coses que fa, i diu que Trump es va enfadar moltíssim i diu, si algun mèrit tinc o alguna virtut tinc és que he fet enfadar a Donald Trump,
eh? Bueno, sigui... tampoc molt mèrit no és, perquè s'emprenya per qualsevol cosa,
sí. Bueno, en fi, es tracta d'una pel·lícula, però quasi bé un documental reconvertit en pel·lícula.
Sí, sí, mira, el mig oest dels Estats Units és una terra de supersticions. Allà molta gent creuen en presències sobrenaturals, en cases encantades, en persones posseïdes. En aquesta societat, l'avorriment i l'aïllament fa que de vegades hi hagi explosions violentes i inesperades per part de la seva gent. Allà tenim dos personatges, Michael i Josh, que se'ls coneix com Spirit Doctors, els metges de l'esperit.
De l'ànima,
o de l'ànima,
no?
Sí. Perquè ajuden a persones pertorbades per episodis sobrenaturals. La pel·lícula ens explica coses que passen en aquella zona i en aquell món.
Sí.
És un thriller sobre temes sobrenaturals, diria. A mi em recorda a aquella sèrie True Detectives,
sí,
però també el David Lynch.
A Twin Peaks.
Oi?
Sí, aquest mig oest, mig fantàstic, de personatges raros i això.
Sí, sí.
De fet, l'entrevista que li fan a Toni Comas, el que explica és que ell fa aquest viatge cap al mig oest interessant-se per aquests comandos de Spirit Doctors que el que fan és acudir a llocs isolats on no acudeix el metge, no acudeix ningú.
I clar, perquè està molt deshabitat.
Està molt deshabitat i aleshores els metges, bueno, per fer la quilometrada i cobrar una misèria no van, i aquesta gent van voluntàriament i fan companyia. I, per tant, el que no poden explicar des de la ciència, doncs ho expliquen des d'aquest contingut més màgic. Està bé, també, està bé,
està
per veure-la. Molt bé, passem a una pel·lícula argentina. Com no? El futbol o jo? Si és argentina...
Escuela de buen fútbol.
Danos una alegría más.
Danos una alegría más.
Y ahora todos juntos. ¡Amén! miro fútbol desde
que... Una película argentina, com deia, escrita i dirigida per Marcos Carnevale. Esta no és una, un fet reals, però segurament que...
Em sembla que hi ha molts fets reals. Mira, és la història d'un fanàtic del futbol. Fins aquí és un fet real. Però no és un fanàtic d'un equip. És un paio que mira tots els partits de futbol de tots els equips de tot arreu, fins a arribar al punt que perd la feina per culpa de mirar partits a l'hora de treballar. I està pràcticament les 24 hores del dia atent al tema futbolístic. La dona li posa un ultimàtum: o el futbol o la família. I això el porta a anar a un especialista a veure si el deshabitua d'aquesta mena de bogeria.
Si el desintoxica.
Sí. El que no sabem és si ho aconseguirà.
Bueno, ja veurem.
És una comèdia.
És una comèdia, però bueno, ja dic, tema bastant real. I l'última pel·lícula de la cartellera d'aquesta setmana, A Taxi Driver, Los Héroes de Guan Yu. Una pel·lícula surcoreana dirigida per Jang Hong, també basada en fets reals, en un episodi que va passar a Corea del Sud als anys 80.
Sí, nosaltres, vaja, jo d'història de Corea del Sud
no
soc especialista.
No tenim massa. Ens hem informat.
Sí,
vale.
M'he informat i veig que el 12 de desembre del 79 va haver un cop d'estat d'un general de l'exèrcit coreà. Al març del 80, o sigui, tres mesos més tard, els sindicats d'estudiants universitaris i el públic, diríem, es manifesten demanant reformes democràtiques. Llibertat de premsa, un sou mínim, que s'acabi la llei marcial... Fins al punt que 100.000 estudiants i ciutadans es manifesten el 15 de maig del 80 a l'estació de Seül, la capital. Aleshores s'envien tropes als diferents parts del país, entre elles Gwangju, que és una població important en un... en una província rica, diríem. Sí. I aquí és on se situa la pel·lícula. Un taxista porta un periodista alemany, que un taxista diu: ostres, un alemany que em demana tot el dia, li cobraré tant i, sí, i aniré bé, no? El porta pues, a on li demana. I amb això es va veient involucrat en els moviments de manifestacions polítiques i tenint en compte que és un home que mai li interessa la política, es va implicant i es va complicant la vida en aquest entorn revolucionari.
Molt bé, perfecte, doncs pues, hem acabat i ens acomiadem per anar fent boca per aquesta nit amb Jurassic World. Adeu, fins la setmana que ve.
Adeu, fila zero, fins la setmana que ve.